Wow, 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 sombrero de mojada. Wow, sombrero de mojada. Wow, sombrero de mojada. Sombrero de mojada.
Hola, bona tarda, contrabandistes. Ara sí que ja comencem amb l'Assemblea de Majares. Una setmana més, un diumenge més aquí amb vosaltres a Contrabanda FM 91.4 del Dial de Barcelona. Avui, en una prova de foc, després de molt temps, fem programa sense Ernest, el Txema Majares, que està de vacances, però ben acompanyat. Sí. Qui hi ha per aquí? Ei, a veure, que no se te oye, mierda. Ahora sí.
Habíamos empezado así como muy rumberos, ¿no? Habías empezado muy, muy fuerte. ¿Se me oye?
Sí, pero te oye como lejos. A mí también me oigo lejos. ¿Qué está pasando? Pero bueno, nada.
Efecto, yo no te oigo.
Efecto.
Esto no está. A ver.
A ver, enchúfate ahora.
¿Hola?
Sí.
Oh, ya está,
Jordi. A ver, va.
Bueno.
Uy, ahora sí.
¿Ahora? Sí.
Competitiu, és que parece que empezamos ahora el programa, pero ahora digo, vull dir que si es en comienzo de aquest any, pero...
Sí, de hecho esta es una formación inédita, yo con usted nunca había hecho programa en solitario. En solitario nunca.
En solitario nunca, tampoco farem tots sense avui en solitari, perquè ja, ben acompanyats.
No, molt bé, home, clar que sí.
Però estem... sí, aquest moment l'hem de disfrutar com si fos un moment etern.
Sí, perquè no sé si es donarà gaire sovint, o que possiblement mai més.
Possiblement mai més, però esperem que sí, que no sigui per nosaltres el fet de que no passi.
Això és.
Bueno, ja sabeu, això és l'Assemblea de Majares, un magazine dominical on intentem donar veu a múltiples realitats. L'últim programa vam tenir els castellers de Barcelona, amb un grandíssim programa...
Que le explicaron.
¿Eh?
Yo no lo he oído todavía.
No lo has oído, pues fue muy bien. Vinieron
ya me lo imagino.
Diferentes castellers... insurgentes, pues a explicar si ha visto los castells, llamaron muchos castellers también.
Sí,
castelleras.
Hicieron aquí uno.
Sí,
un pilar.
Con la antena.
Un pilar
para que se sintonizara mejor. I bueno, pues és un magazine que donem veu a moltes realitats. Avui estarem parlant pues de Gràcia d'Otsubal, no? Com es diu?
Es que a ver, es que hay un poco de confusión. Vale, pues hay un poco de confusión.
Hoy vamos a dedicarnos a diferentes jornadas que se van a suceder en el futuro.
Eso es.
Bueno, próximo.
Sobre todo, bueno, vamos a hablar con gente, digamos, de la asamblea, ¿no? De Gracia, que bueno, nos va a comentar, ¿no? Un poco lo que va a ser todos los movimientos que está habiendo alrededor del plan de usos de Gracia. Y bueno, y nos dará un poquito una imagen sobre el panorama que se están encontrando allá, ¿no? Luego además también tenemos una compañera que llamará sobre las 8:20 para presentarnos unas jornadas que se harán la semana que viene, si no me equivoco. Son 17 y 18 de abril, son las jornadas sobre el maltracte institucional a la infància i l'adolescència, organitzat per col·lectiu de nadie, ¿vale? Y bueno, pues llamará una compañera de este colectivo y nos comentará alguna de las cuestiones que están trabajando y sobre las cuales están reflexionando, ¿vale? Y qué más, y también te hablaremos un poquito de lo de ayer.
Pues una miqueta, ara començarem per començar, però abans recordarem la manera de contactar
amb
nosaltres, perquè ja sabeu que això és una ràdio lliure, o sigui, una ràdio oberta, on estan els seus pues, altaveus oberts en qualsevol moment, perquè en feu un ús apropiat.
Un ús apropiat, un ús degut. Molt bé.
El telèfon és el 93317366, 93317766, i el correu electrònic, pues, si ens voleu contactar amb nosaltres ara mateix en directe, és assembleamajares@gmail.com, assemblea, singular, majares, plural, gmail.com. I si voleu contactar amb la ràdio és contrabandaradio@contrabanda.org.
Exacte.
I l'última manera de contactar amb nosaltres és enviar-nos algun paquete especial.
Ah, una postal sempre ens fa il·lusió.
A l'apartat de correu 748 del 08080 de Barcelona. I molt bé, pues sí, pues podríem posar un parell de, una cançoneta per anar introduint el,
molt bé,
el tema d'ahir.
Ai, a veure, vale. Qual?
Però nada, pues pensava en posar el trending topic.
Ah, muy bien.
L'indústria del cine.
Muy bien.
I a veure què tal. Vámonos.
Quiero ser un trending topic. Tengo tanto que decir. Todas las cosas que digo son dignas de compartir. Quiero ser un trending topic. Manejar la información. Mi lenguaje es muy directo. Ingenioso socarro. Si se puede, si se puede,
los pajaritos cantan.
Si se puede,
los gatos se levantan.
Acaricio la pantalla,
espejito, espejito.
Lo pido demasiado, solo que me hagas un pa, 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 pa.
Quiero ser un trending topic, más famoso que Brad Pitt. Tú solo serás mi amigo si me haces un retweet.
Quiero ser un trending topic, es mi única obsesión. Si no tengo batería, se me para el corazón. Si se puede, si se puede,
los pajaritos cantan.
Si se puede,
los castos se levantan.
Salteó la pantalla,
espejito, espejito.
Y de pronto se asustará, maldito apagón.
Aquí está llegando el apagón de Industria del Cine. Que Alberto ni ahí, bueno, éramos nosotros. Pero bueno,
sí, qué chulo ha sido esto.
Ahora ya oficialmente la banda Majaras, ya un mito era más, ¿no? Pero ahora ya es totalmente. Y bueno, pues eso, que ahí es va a celebrar un evento de...
Efectivamente.
De Semana Santa.
Por segundo año se celebró la gran processó de dissabte sant a Vallcarca.
Que és una processó de brujas. Hay de brujas.
No sé yo cómo definir este evento, no sé qué tal, pero al mismo tiempo la celebra, ¿no? Y es así como una cosa un poco extraña. Pero bueno, yo no sé, yo creo que es divertido. A ver, para que la gente no nos entienda de qué estamos hablando, ayer en Vallcarca se hizo pues una procesión que sacó a la Virgen de los Solares, que bueno, era un
no,
era al, nuestro digamos un
al Cristo de los Solares,
al Cristo de los Solares,
perdón. Va dentro de una excavadora.
No, era Mare de Déu del Solar.
No, pero la Mare de Déu es la otra, es la diosa.
El Cristo de los Solares, fue la Mare de Déu de los palos de amarillos. Bien, pues eso, pues un grupo de personas sacamos ese Cristo y bueno, lo paseamos por el barrio, digamos, por los sitios como más reconocibles de lo que está siendo la, pues como diríamos, el urbanicidio que está habiendo en Vallcarca, ¿no?
Esa es la palabra, ¿no? Urbanicidio.
Sí, yo creo que va por ahí, ¿eh? Y bueno, y pues eso, empezamos en la Bodega Riera, bajamos hacia abajo a los que conozcan Vallcarca, al Parque de la Palmera, y justo delante del Parque de la Palmera están los pisos turísticos que se han puesto tan de moda ahora en Vallcarca y tal. Y después del
la Casita Blanca,
a la Casita Blanca, no primero al Ateneu,
espacio verde,
claro, primero donde hay un parking ahora pues era el Ateneu Popular de Vallcarca.
durante 15 años.
Que ha sufrido las tres resurrecciones, tres o cuatro resurrecciones. Después fuimos a la Casita Blanca, donde pues hicimos un pequeño homenaje a la lumbrera que hizo ese parque, esa micro intervención con los palos amarillos. Y bueno, y ya luego hicimos el Birra Crucis, que fue ir a alguno de los bares de, digamos, Avenida Baicarca, al Bar Luis. Luego fuimos a hacer la ofrenda de rodillas a la Virgen de los Palos Amarillos, que es una estatua que colocaron en ese parque para embellecer algo ese espacio, que por otra parte es infame, porque es un parque de tierra que, bueno, lo único que tiene es así un juego infantil, pero bueno, pero nada más, no tiene casi ni árboles ni nada. Y bueno, fuimos ahí de rodillas y luego acabamos en el antiguo Medrow, en el... bueno, eso. Y fuimos al antiguo Medrow a ver a uno ilustre del barrio, que es Menguán, que es el camarero del bar. Y bueno, pues estuvimos allá haciendo birra crucis y ya de vuelta a la bodega Riera, donde hubo la misa cantada a cargo pues de Industrias Orsini, un pequeño concertillo. Bueno, pues eso, se trataba de yo creo, de la misma manera que comentábamos, comentábamos, pues se trata de celebrar este tipo de procesiones, que es así, pues digamos, como un poco irreverente y un poco haciendo mofa de este sentido religioso, devoto, moralista que se nos pasa por la tele, por ejemplo, ¿no? Que estamos teniendo problemas, le veo muy inquieto.
No, bueno, estamos... Ahora estamos grabando desde hace dos semanas Contrabandistas, que nuestro ordenador murió y estamos en un impasse tècnic molt greu, que és estrany que no solucionem, però bueno, ja costava solucionar les coses. I res, estava agafant la bateria de l'ordenador i entonces és lo típico, estàs en directo, tens totes coses enxufades i tens que desenxufar algo per poder enxufar l'ordenador a carregar la bateria.
Ah, molt bé.
Y bueno, la primera he fallado.
Es el lapsus que hemos tenido.
He cortado el cable rojo y era el azul.
Y a la segunda...
Al principio está, el ordenador está encendido, el otro ordenador también.
Es por eso que estamos haciendo el programa a oscuras.
Sí, es por eso.
Es por eso.
Bueno, bien, bien. Pero un ambiente más íntimo.
Si quieres, saco las velas ya.
Saca las velas, sí.
Bueno, pues eso, el Birra Crucis y eso. Yo creo que en la tradición un poquito de ese tipo de bueno, pues de procesiones un poco irreverentes, ¿eh? De hecho fue todo un shock verle a usted con el tambor tocando el paso.
Cabe harto de tambor, ¿eh?
Oye, es así como muy, es muy característico de este tiempo, ¿no? La cornetilla, el tambor y luego las saetas, que nadie se arranca a hacer una saeta a la...
Ay, yo oí alguna, pero ¿sí? gustaba.
Hombre, hicimos el libro de...
Un poco de cohesión, claro. Como procesión,
sí.
Parecíamos una mani.
Claro. Había libro de salmos, que eran algunas canciones, himnos del punk de los 80, pero cantadas a modo de salmo, pero sí que faltó alguna saetilla o alguna cosa, digamos, más propia de Semana Santa.
Sí, sí. Pero bueno, si parlen que habéis tenido una idea, pues sí. Que la aporte.
Hombre, la idea es abrirlo, que no solo...
Y que aporte las cosas, ¿no?
Claro, la idea es abrirlo y que salga, bueno, gente que se quiera involucrar y poder hacer algo pues más currado el año que viene. ¿Vale?
Hablo de qué tal.
Muy bien. ¿Qué? Pone una más de los Orsini, va.
Sí, porque realmente al final de la procesión era una misa cantata,
sí.
¿No? Que fue un concierto de Industrias Orsini, que en realidad es la excusa para... O sea, toda la procesión es para recoger gente para que venga al concierto. Básicamente es la excusa esta, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahí está, Industrias Orsini, y sentiremos la canción que dona nom al grupo.
Perfecto.
Venga, y después ya a ver si arriba el nuestro convidado especial del día, que es del barrio vecino. Thank you.
cara del paro. Entregas informes, impresos, extractos, civiles, por lo vacío. Estás en el día comprando lentejas, quesitos, choritos, garbanzos y dices por lo bajito. Estás en tu casa cansada, un niño que llora el reloj, la colada y dice por lo bajito. Esta es la prosperidad que vendían a voz en grito, sabiendo que era mentira, para colmar su avaricia. Los mismos que te estafaron, enterrando tu futuro, bajo tacos de policía. Tú cierras los puños, fijas la mirada, aprietas los dientes y lloras de rabia. Mascullas por lo bajín, Orsini, sí, Orsini. Que ladra y dice por lo vacío. Estás en el metro tirada, un perro te huele y se mancha de baba, le escupe por lo vacío. Estás de nuevo en tu casa, la tele repite la misma mandanga y tú por lo vacío. Esta es la próspera vida que vendían a voz en grito, sabiendo que era mentira, para colmar su avaricia. Los mismos que te escaparon, enterrando tu futuro, bajo sacos de codicia. Tú cierras los puños, fijas la mirada, aprietas los dientes y lloras de rabia. Mascullas por lo bajín.
Bueno, eso era Industria Orsini, la calle Orsini, temazo,
temón. Nos tenían que ver aquí a los dos moviendo las cabezas,
ya esas greñas,
melenas, nuestras melenas al viento.
Pues bueno, ya se me arriba también muy en el programa, en que ya no sabe mal quién de ti, porque al convidar a encargar, pero no.
Pero está sí, viniendo, que se dice.
Está arriba, está subiendo las escaleras.
Exacto.
Pues que las escaleras estas pueden llegar a ser infinitas.
Y yo mientras se acuerde de que tiene que venir.
Ahora vamos a usar el comodín de la llamada, que es llamar a Ernest. ¡Ernest, llama, por favor! Pero bueno. Bueno, por eso, se veo que las semanas antes de aquel momento el periplo un tanto rarito.
¿Por qué?
Porque la gente se va, realmente mucha gente se va, ¿no? Aprovecha de escapadas.
Que claro, ¿eh?
Eso, aprovechar los días, ¿no? Y
bueno, pero eso consiste, pero eso consiste en las vacaciones.
Sí, cortar en tu rutina y,
claro, hombre,
y despertarte.
Sí, sobre momento, todo alejarte de ella, sí, que sí, es lo que da más sensación de descanso.
Descanso.
Bueno, pero es lo que nos recuerda, como bien dices, que bueno, pues que es tiempo concedido por el trabajo.
Sí, sí.
No es más. O sea, aquí la dictadura del trabajo que se impone como un sentido común, lo que acaba haciendo es eso, que la gente tenga que salir, bueno, a la búsqueda de la libertad o algo así, vamos. Bueno, después de este comentario poco halagüeño, la verdad, y poco alegre, ¿qué más? ¿Qué comentamos algo más de la cuestión de ayer, de que le, alguna nota etnográfica que le pareciera graciosa?
Bueno, la nota etnográfica es que te me ha estado una mica de suport al tema dels detinguts del Parlament, que és una cosa que hauríem d'anar recordant, perquè ja es farà una setmana de lluita la setmana vinent, a partir de la setmana del 10-11 fins al 19, no? Sí. Pues doncs reclamarà gent que se senti solidària amb aquesta situació, que faci accions, no? Suposo. que perquè es visualitzi, no, la circumstància i tal. I després el dia 19 d'abril hi ha una manifestació convocada aquí a Barcelona, que més tard recordarem ja ben bé les dates i això. I bueno, va estar bé, no? Perquè al final és una cosa que toca, tal com va dir el pregonero de la processió, no? És una cosa que toca pues, a moltes raïtes diferents, no? A molts barris, no?
Sí.
Perquè hi ha bastanta gent implicada, al final són menys els que han sigut condemnats en aquest xanxullo d'audiències, no? Coses rares i tal, com ja vam parlar també al programa passat.
De fet, van trucar, no?
Van trucar i a veure. I això, doncs, vam estar bueno, i és una cosa que anirem recordant, no? També és una cosa que també anem recordant, que suposo que parlarem després, doncs és amb aquesta operació que hi ha hagut també, que és la Pandora 2, no? Que se llama Topo, com era? ¿Tapete?
¿El qué?
No, hay otro nombre. La Pandora 2 tiene otro nombre, ¿no? En realidad.
No.
Però, bueno, contra Blues Libertaris, no? N'ha estat detenint gent arreu de la península, sobretot a Madrid. I bueno, però sí que ens explicaran alguna cosa més més tard en el programa. I bueno, però si ha sigut un pequeño resumen. Però bueno, ja anirem ficant alguna cançoneta. Jo li aprovecho avui per ficar el heavy metal, perquè avui farem un programa on bàsicament la música serà heavy metal. Ya que no está Ernesto,
ya que al fin no está Ernesto y no nos aturde con sus rollos étnico musicales.
Sí. Pero hoy en día la verdad que tampoco está bien confirmado porque hay unas cosas así, pero cada día se aproxima la celebración de
las majaras, claro.
Las 19 años majaras.
Hostia, 19 años, mala meva.
Con los 20 morirá la radio. ¿Sí? Y bueno, es que ya os cuando puguem confirmar ben bé el lloc exacte, perquè encara tenim com... En principi és a la Casa de la Muntanya, el dia 24 d'abril, 25,
però s'està negociant, s'està negociant
algunes clàusules.
Clàusules.
I, bueno, doncs estarem fent un sopador amenitzat amb música galàctica.
Exacte, està bé, no serà Los Orsini.
No, està bé, no serà Los Orsini, en principi van a venir... les Cúbits, ara no em sortia el nom,
les Cúbits.
I bueno, per això que qui vulgui venir està convidat.
Perfecte. I doncs això ho anirem, ja ho anirem anunciant i ho direm al proper programa, òbviament.
El programa també. Que al principi el proper programa és la setmana vinent, perquè anem a fer el traspàs, per fin per estar més oberts, no? A l'hora de poder començar més puntuals, ja que amb aquests problemes tècnics pues, encadenar programes costa una mica més. Doncs la setmana que ve en principi s'ha de repetir el programa i el següent ja seria el programa que serà la festa.
Perfecte.
Que ja no farà falta que anunciem, o sigui, el pròxim programa ho anunciem, o nada de nada. Però bueno, estem ahí. Va, doncs posarem alguna cançoneta.
Què et ve de gust sentir?
A mi, ara mismo, no sé, dime tu, tio, jo tengo que escribir.
No sé. És que hace...
Bueno, doncs pues podríem posar els inadaptats, que ja vam posar la setmana passada, però els posarem... un altre cop, perquè realment se n'ha juntat un altre cop i fan com estas bandes que se rejuntan i fan un concierto per recursar els ben temps. I bueno, pues posarem una cançó.
Quina?
Ara ho mirarem.
Si és que jo los vi en Sants, a los inadaptats. Me gustaron.
Hace tiempo, ¿no?
Sí.
Yo también tuve ese
día. Me gustaron bastante.
Sí.
Pero luego la verdad que no les he escuchado mucho. No, no es un grupo que haya acabado siendo, digamos, santo y seña o que haya sido de mi devoción mucho tiempo. Uh-huh. Sí que le conozco alguna cancioncilla, pero... Hombre, tienen aquella que es delirante, que se ponen así el rollo como... Mira. Un partido. ¿Te uh-huh. recuerda esa?
Puede ser, però posarem una que té a veure amb... O sigui, anem fent encadenats, no? Pues tindria a veure en la galàxia Orsini.
Ah, mira.
I vamos a poner en su homenaje a Ovidi Bonlló.
Hombre, tot explota per... No?
Tot explota, no?
No és la canción de l'Ovidi Bonlló, tot explota per el cap.
No,
per
què?
La pota.
També podríem posar-la.
Ja no s'alimenta amb molles.
No.
Ah, pues dele.
El va com va.
¡Hombre! Temón.
A nuestros
queridísimos poets.
Gerard Horta.
Y a Gerard Horta también, efectivamente.
Venga, pues venga, va con va. Al momento, 3, 2, 1, empezamos. A ver qué suerte. Que no me salga un anuncio del YouTube porque no me voy a enfadar. ¡Mierda, sí!
¡No! Vaya programa más accidentado, qué horror.
¡Dios!
A ver, será L'Oreal o será alguna mierda de estas. No, es lo malo que tiene el YouTube.
Es solidario, es Sudáfrica, no sé qué. Sí. Matando leones y tal. Herba Comba.
Temón, la verdad que es impresionante. Y buena versión, ¿eh? No ha estado mal.
Sí, no ha estado mal.
Exacto.
Y bueno, escoltem aquí a Contrabanda FM, això és l'assemblea de Majares, Magazine Dominical, que toda suegra que ríe como yernos, y ya está, ya me salta, ¿qué me salta? ¿Qué me salta, mierda? Perdón. Es que ahora todo...
Qué accidentado, ¿no, hoy?
Sí, sí, sí. Pero bueno, ya está.
No pasa nada, no pasa nada, todo está controlado.
Sí. Pues ya sabeu, això és Contrabanda FM, una ràdio lliure, on podeu contactar a través del telèfon 93317366 i ara continuarem pues, posant consonetes mentre no arribi el nostre estimat convidat.
De fet, hem ja, diguem-ne, 35 minuts omplerts i podríem estar així tota l'hora posant cançonetes i xerrant i comentant.
Bueno, això és el que és la ràdio en molts moments, posant bona música i acompanyar-la de tonteries de locutades,
bueno, paraules. Ja és això. Vale? Què, vols sentir alguna més?
Bueno, ara volíem posar els Dolphin Cirles, no?
Hombre, sí.
Que eren els nostres estimats amics, no? I ja que havien també posat no el... Digues tu una, però bueno, estem...
No. Quin és, el Nadant en ambulància o el del romaní?
Estem en el romaní.
Sem sang i romaní?
Sí.
Pues...
Perquè l'últim que sacaron lo...
No l'he oído.
Uh-huh.
No sé, què tenim per aquí? Algun títol? Batussi 66?
Sí. Pots posar Batussi 65?
Temón.
Perfecte, va, posem-lo. I anem fent temps.
Bé.
Una miqueta, i situem. Per improvisar una mica. Ai. A veure si va ara quan calm.
Ui, que s'ha quedat colgat.
Un poquín. Però bueno.
Sí, és que... Estamos a tope, eh?
Ep, tenim altra cosa. Vale, eso quiere decir que tenemos que tirar las llaves, lo más seguro. Pero bueno, vamos a verlo. Hola.
Nene.
¿Eres el convidat?
¿Qué pasa?
¿Eres el convidat especial? Pues venga, va, que te tirem les claus.
Vale.
Sí, tira. Pues que bé, molt bé, no haurem d'improvisar res més. I doncs a veure si sona la cançó del surfing, i si no, pues posarem una altra d'Industria del Cine. Mientras tanto, barras, venga, que eso sí que mola.
Se consume la tarde en las barras, al lotero se le acaba la suerte para hoy. Del convoy de los años, y en él, de mi carne pasajera, doy fe. Y el convoy acelera, pero yo que no tengo prisas ni ansias por llegar, acaricio absorto el freno de emergencia y paso de vista a ese extraño lugar que pasamos de largo, un infame suburbio con huertos en un medio industrial bien sensible, abiertos a todos los vientos, ideal para correr juegos y de calles tomar. Ayuda de mi alma y sigue en su vagar al papel que el viento arrastra por la calle, gambetea furtiva la rueda dentada, se escapa la escoba municipal y se va por las ramas cual funambulista al soltar las cuerdas de mi mirar y vuela con las hojas, eran fuertes mis raíces, pero duro a morir el suelo. Oscurece, cogemos entonces la vista y tratemos de ver más allá del cristal. Su espejo es fiel, a la vez que sumiso al que pone la cara y se mira en él, quien enciende la luz, que nos pone alerta, rubricando así la mezquina razón de vivir esa vida como un mero reflejo. ¿Y por qué al hacerlo se esconde detrás de un telón? Perdido el norte, siempre nos va a quedar el sur, el ser sin puntos cardinales ya en el confín donde el mundo acaba y vuelve a empezar.
Bé, doncs aquest era un tema d'Orsini, les barres, on ens explica històries d'aquestes suburbanes, una mica el tema que parlarem avui, no? Doncs un tema que ens interessa bastant, que és el tema de la ciutat, la transformació, no? I bueno, doncs com hem estat abans parlant d'aquesta processó que es va fer a Vallcarca, ahir, doncs per vincular, no, el Santo Cristo los Solares, no? Pues una miqueta de fets que estan passant aquí. Doncs ara arriba el nostre convidat ben cansat i el tirarem ja aquí ràpido, corre, siéntate, ja empieza a hablar, ja, tu, enxúfate, pum, ponte donde quieras. Pues això, doncs, no he comentat, no? Aquestes coses que passen i aquests contextos que fan veure com la ciutat en un principi es transforma i pues es fa d'una manera completament jeràrquica i a partir d'interessos pues, del poder, no? Com ho has dit, o de grans grups immobiliaris o de la idea de convertir pues, les ciutats en marques o en projectes concrets. I bueno, doncs, com que estàvem comentant la recarga de processó, deia una miqueta del Santo Cristo los Solares, pues introduïm una miqueta el que el convidat ens passarà a parlar, que és una miqueta d'unes jornades que es munten la setmana vinent a Gràcia i en relació pues, a un treball que s'està dient. Però bueno, ja pot dir al nostre convidat directament. Hola, què tal?
Presente. Hola.
Bien, puede hacer.
Hola, ¿qué pasa?
Qué bien, va a hacer con el tono bien.
Que perdona, però
bona tarda.
Has portat el monòleg o no?
No he portat el monòleg,
però el podríem intentar
aquí. Podríem fer una vegada,
Pues lo podríem fer, lo grabamos y hacemos una cuña y la mandamos a Broncal y a todo.
Me parece una fantástica. Buena y fantástica propuesta. Acepto.
Aceptas. Muy bien. Con intereses los tienen de fondo, ¿eh?
Por supuesto. Y que exactamente qué voleu que faci, que expliqui la audiència veïnal o que expliqui més
sí,
part més del context.
Sí, primer context. Sí. No, no, Jordi, por favor. No, usted es primero. Más ordenado que yo y lo dirá de una manera más esquemática.
O sea, sí, primero fem una miqueta de context per explicar una miqueta a la gent que ens estigui escoltant de què va la qüestió que fareu vosaltres i tal.
Vale.
No?
Sí.
Podem fer un evento conciso i després entramos al largo i tendido debate i acabamos con el monólogo.
Vale. Primer de tot, presento para que nadie se... No nos perdamos, hagamos los titulares primero, ¿no? Hi haurà una audiència veïnal al proper 11 d'abril, que és dissabte vinent. Bàsicament això el que pretén ser és una contestació a l'audiència pública sobre turisme que va muntar Trias, Ciu i companyia a
Jaume Fuster,
a la biblioteca, que bueno, van anunciar en bombo platillo una miqueta com per demostrar que sus polítiques queden supeditades al consenso con la ciudadanía, nada más lejos de la realidad. I al final es va transformar en una protesta de diferents entitats i persones
de diferents
llocs de Barcelona contra les polítiques en relació al turisme i al model de...
I una qüestió que està, diguem-ne, latent a tots els barris, que és del pla d'usos.
Els pla d'usos.
Que això és, diguem-ne, és com... com explicaríem que és un pla d'ús d'un barri? Seria els equipaments que es poden fer en els propers 10-15 anys, no? Tot allò que s'ha de fer en un barri, les llicències que es poden obrir, pues, per exemple, comerços, quin tipus de comerç, etcètera.
És una regulació, sí, de tot allò de que té concurrència pública, no? Que es diu tant negocis privats com béns públics al servei de la ciutadania, suposo, no? Doncs
la resposta en aquella audiència vergonyant que no ens van deixar entrar, òbviament, perquè anava amb pulserilles.
Exactament, solo podies entrar si eres VIP. Pues serà que el proper dissabte 11 d'abril a les 11 del matí a Plaça del Sol. I l'estructura una miqueta de l'audiència serà: primer tindrem una presentació i participaran diferents ponents, seran ponències més o menys ràpides, no volem que siguin molt extenses per poder sobretot que hi hagi debat públic, no? Llavors hi haurà una ponència de Lluís Rabell, que parlarà de resistències veïnals de la bombolla turística. Després hi haurà una altra ponència d'Albert Arias, que xerrarà sobre controvèrsies al voltant dels allotjaments turístics, i Ernest Canyada farà un treball, parlarà sobre el treball precari en el sector turístic. I a partir d'aquí hi haurà diferents gracienques que parlaran de casos concrets. S'està intentant contactar i convidar gent de Vallcarca, de Barceloneta, de Poble Sec, de diferents barris de Barcelona, per veure si poden participar explicant una mica els seus casos concrets. I sobretot el que es vol és després és fer una espècie de inclús dinàmiques de grups o el que faci falta, que la gent pugui expressar les seves inquietuds i que puguem nosaltres traçar una campanya de lluita d'aquí en endavant i sobretot quines propostes faríem nosaltres perquè la convivència del barri no quedi supeditada als interessos immobiliaris i empresarials, sinó al bon gaudir i viure de les persones.
De fet, jo crec que és una qüestió que és interessant, és entendre que ja la qüestió no és viure la, diguem-ne, des d'un barri. El tema és tenir eines per fer crítica des de tots els barris, perquè, per exemple, jo penso en el cas de Vallcarca, és tot el pla d'usos de Gràcia li afecta directament, perquè tot el que no es faci a Gràcia pujarà a Vallcarca, òbviament. Exacte. I llavors hem d'entendre què és la indústria turística, què és aquest gegant que funciona amb les mateixes lleis especulatives i de precarització dels treballadors que altres sectors, doncs l'hem d'entendre com una qüestió de tota la ciutat, que ho hem d'intentar obrir-nos i tenir eines per fer front a aquest gegant turístic.
De fet, no sé si ho heu comentat, no, però la maquinària propagandística de l'Ajuntament té molt clar, no, això que estàs comentant, perquè diguem que l'última propaganda que ha fet ha sigut lo de 10 Barcelones, no 10 barris. El que vol fer ja és extendre el model turístic que és una espècie de càncer ja pel centre de la ciutat, sobretot Ciutat Vella, però cada cop es nota més a Gràcia, diguem, i bueno, als voltants de Sagrada Família i tal, però el que presenta és com promoure l'atracció turística a tots els barris diferents, és a dir, que el turisme s'extingui i colonitzi absolutament tots els espais de la ciutat, no?
Clar. Clar, i de fet la campanya aquesta dels 10 barris, 10 Barcelona, 10 Barcelona, és clar, té una qüestió que funciona, o sigui, és per una primera visita a Barcelona, òbviament es va a Ciutat Vella, vale? O es fa Raval i tot el que seria el centre històric, però per una segona visita ja comencem Gràcia, ja comencem, i així diguem-ne es van com linkant totes les visites per poder diguem-ne oferir un atractiu turístic molt més diguem-ne a tots els barris, no? I això és el que s'ha d'estar atent. S'ha d'estar atent perquè o sigui, és el tema de Gràcia. Ara l'ompliran de, no li faran un hotel de luxe allà a lo que era l'antic Deutsche Bank.
Exacte.
Clar, sí. I llavors, clar, quin model de turisme volem? Perquè allà, tenint un altre hotel de 5 estrelles al costat, als Jardinets de Gràcia, allò té gaire sentit. Bueno, no sé.
I ara vinc amb una bomba nova. És un altre hotel al lado enorme.
Otro.
Sí. Ara ho comentarem, però bueno, les informacions que tenim, les noves i últimes informacions des de fa temps a carrer Còrsega 344, que per
la sede de Convergència que està embargada.
Exacto, la sede de Convergència, notícia d'última hora, se convertirà en un hotel de lujo para rusos. De hecho ya lo es. Pues al carrer Còrsega 344, que si us voleu ubicar una mica més, és al final de Torrent de l'Olla, quan Torrent de l'Olla topa amb Còrsega, que hi ha aquella mútua privada, allà hi ha un solar brutal, espectacular i enorme.
Una fàbrica, una farmacèutica, que hi havia abans.
Sí, doncs bueno, això com sabeu tots els que passeu per allà i veieu els panells verds amb la Ñ i N és de Núñez i Navarro. Hombre. Nuestro gran mafioso barcelonés.
¿Que está o no está en prisión ahora?
Este señor no está en prisión, ni su hijo tampoco. Han estado allí en una...
Es el tercer grado, es el tercer grado más rápidamente tramitado de la historia.
Es junto al de Millet, ¿no? Seguramente. I bàsicament els companys de la plataforma Gràcia on vas, que són uns companys eminentment efectius, ja han descobert que hi ha una llicència d'obres majors des del 2014 que consta construcció d'edifici per a hotel de 6 soterranis, planta baixa, altell i 5 plantes i piscina coberta. Aquest és el text literal de la llicència que li han concedit. Això què vol dir? Que tindrem en una parcel·la en un
200 metres quadrats,
en res, o sigui, perquè estem parlant d'un solar que aquí hi ha, estem parlant de centenars i centenars d'habitacions. La cabuda que pot haver-hi aquí pot ser espectacular. Què passa més a més? Que a pesar de la suposada regulació de pla d'usos que es vol fer de Gràcia i sobretot del casc antic de Gràcia, això no afecta perquè just és la vorera on comença Eixample. Tot i que, evidentment, tota la gent que vagi destinada a aquests hotels, el que tenen en ment és tant Sagrada Família, clar, com Gràcia, sobretot, no? Vull dir que serà bàsicament el que vertebrarà una mica, a part de la colonització que fan de tot l'espai públic de tota la ciutat. Però clar, vull dir, és que ells no paren, vull dir, la seva maquinària, o sigui, no s'atura mai, no... Vull dir, mentre...
bueno, és un sector que ja està molt consolidat, no? Els hotels, no? Amb el Núñez Navarro o el Gaspar o tots aquests, són gent, no? Que ja són,
bueno,
grups de pressió.
Jo el que voldria deixar clar és que bàsicament la consolidació, diguem que el que ens està passant amb els sectors turístics no es pot llegir, sinó és com una continuació del boom immobiliari.
Clar.
És a dir, ells, diguem que a través de la financiarització i el crèdit que rebien les classes treballadores i classes mitges, s'han anat enriquint de la necessitat d'un sostre a través de l'adquisició de la propietat privada de la gent. En el moment en què entrem, aquest model entra en crisi, explosiona, també per les pròpies característiques del model, que era insostenible. Què fan? Pues busquen un nou model de persona a qui treure-li la pasta. El treballador autòcton ara mateix, al trobar-se en crisi, ja no pot ja no té un salari o ja no és un consumidor tan atractiu per poder adquirir béns immobles a un preu que a ells els hi surti encara més rentable, què fan? Busquen el turista. Busquen el turista de perfil europeu, perquè normalment, a més, estan fent grans booms a través del tema dels hotels de luxe, tendes de luxe. Sí, sí. Estan fent com una oferta, anant maximitzant, diguem, els beneficis, no? I ja està, serà un boom que d'aquí equips anys tornarà a explotar-nos a la cara i el resultat serà milions i milions de beneficis per ells i una nova precarització per nosaltres, no?
Sí, sí. I a més, s'ha de denunciar sobretot a qui fa el negoci. O sigui, en aquest sentit, Núñez i Navarro, que és propietari d'aquest solar, el més trist és que mitjançant el concepte aquest de permutes, l'Ajuntament és capaç de, per exemple, penso, a Vallcarca, Núñez i Navarro és propietari gairebé del 40% del sòl privat que hi ha,
solars, no?
De solars privats que hi ha al barri, però els té disseminats. Llavors el que fan és fer un càlcul de totes aquestes propietats i a lo millor li donen una parcel·la encara o més gran o equivalent, ja no dic en el mateix barri, però pot ser en un altre barri, saps? I llavors, clar, això és terrible, perquè qui es queda després a aquells terrenys ha de ser, en principi, ha de ser de propietat pública, però què es fa allà llavors, saps? I és una qüestió que s'ha de denunciar, perquè perquè amb aquests temes te n'adones que l'entramat entre l'Ajuntament i els constructors és gairebé, jo penso, en Habitat Urbà i tota aquesta
gent. És una màfia.
És terrible. O sigui, de fet, parlar amb aquesta gent, que és Antoni Vives i tota aquesta penya, és gairebé impossible, i estan blindats aquests tios.
Estan blindats, normalment, quan fan algun tipus de... O expressen que volen fer algun tipus de debat públic o de reunir-se amb algun tipus d'entitat, primer de tot, utilitzen un llenguatge tècnic inassequible pels veïns normals. Evidentment, si hi ha algú que és un arquitecte tècnic o vés a saber què, doncs potser sí que pot arribar a entendre, però parlen en un llenguatge codificant-ho d'una manera no podem arribar a entendre de què ens estan parlant ni quines piruetes però bàsicament el que ens hem de quedar clar després, ara si em deixeu explicar el tema, sí, del Deutsche Bank o quatre coses del Deutsche Bank, és un exemple claríssim de que són uns trileros. O sigui, són trileros purs, sí, que estan allà on està la pelotita i te la colen per tot arreu. Vull dir, estan estafant, però d'una manera espectacular. I si no hi ha alguna entitat veïnal prou llesta o viva amb coneixements que pugui adelantar-se a totes aquestes jugades que fan, ells te les van colant, perquè segurament nosaltres ara tenim el focus d'atenció en el Deutsche Bank, que potser sí que s'aturaran algunes coses que després ja ho comentaré, però ells, com que estan fent tantes operacions urbanístiques i especulatives, te l'estan colant per una altra banda. Vull dir, és com una espècie de màfia, com el que denuncia el container amb la droga, per t'està fotent tres containers més per un altre port, no? Vull dir, bàsicament és això, són una màfia absoluta i total, i la gent està desamparada totalment a tots aquests tripijocs.
Bueno, és que hem d'entendre que realment Barcelona és una ciutat, o sigui, tot el que són ciutats més petites, o sigui, el jugar-se a tantes coses és que això, els habitants, els ciutadans són simplement
són peons
són... que estan allà, vull dir, que no pinten res ni fan res, i és això, que és un nivell tan gran que no...
Sí, en un moment donat poden haver sigut treballadors assalariats que els eren útils com a consumidors. Ara mateix no som ni això, som una espècie d'atrezzo pel turista internacional, que hem d'estar allà als carrers com si fóssim actors perquè s'ho puguin passar bé, i quan no siguem ni això, doncs serem expulsats literalment dels llocs de màxim interès turístic, i bueno, doncs està, ho anirem ja tots cap a Nou Barris o cap a on sigui, no? Vull dir,
clar, clar, clar. No és així. Poc alentador, no?
No, és,
però és veritat.
Quan comences a veure les maniobres que fan, és realment... et cau el món a terra, no? Què us faig? El Deutsche Bank, o començo a explicar una mica d'on ve una mica les campanyes i tal? O...
Sí, com tu creguis. Potser la campanya, o sigui, el procés de...
Jo bàsicament, o sigui, jo formo part de l'Assemblea de la Vila de Gràcia i del grup d'habitatge i espai públic de l'Assemblea de la Vila de Gràcia. Llavors us puc explicar una mica des d'aquí d'on venim. I és Gràcia ha tingut, a part de la SOCI, l'Associació de Veïns de Gràcia, que sí que ha estat una mica darrere de les trames urbanístiques de l'Ajuntament i ha intentat negociar per intentar que no siguin els plans d'usos o certes maniobres com lo de la Violeta.
O Gràcia vol descans o...
Bueno, no sé si ells estan darrere d'aquesta campanya, jo crec que no, però bueno, que intenten, per una banda està l'Associació de Veïns, també vam tenir l'Observatori de Gràcia, que era una espècie de plataforma que també acollia diferents entitats del barri, des de centres socials ocupats, assemblees de l'esquerra independentista, associacions de veïns, etc. I diguem que s'ha de reconèixer la tasca que van fer aquests dos subjectes polítics durant un temps que ningú més, a part del moviment Ocupa que denunciava l'especulació, feia al barri. Més endavant, a través de l'Assemblea de la Vila i del que s'ha creat i el que s'ha acabat creant com plataforma Gràcia cap a on vas, pues s'ha, diguem que tot aquest coneixement s'ha solidificat en aquestes entitats per estudiar una mica què és el que està passant i donar-li resposta concreta. En el cas del grup d'habitatge d'espai públic, s'ha concentrat en la denúncia i l'intent de crear xarxes de suport mutu perquè els veïns puguin tenir accés a l'habitatge. Bàsicament ha sigut aquest el paper. I la plataforma Gràcia cap on va sí que es va crear quan es van començar a donar que volien fer el nou pla d'usos. Llavors sí que es crea concretament per això i vol donar resposta a això. La plataforma Gràcia on va ha sigut una plataforma molt més dialogant, diguem, que s'ha anat reunint amb l'Ajuntament i el que ha intentat és mantenir un diàleg per arribar a una espècie de consens, si ho volem dir així, sobre el futur pla d'usos. Però bueno, jo com una persona que estic a fora una mica de tot això he de dir que els han estafat rotundament, els han fotut una trola i els han apunyalat per l'esquena d'una manera bestial, perquè els han tingut ocupat pràcticament 3 o 4 mesos amb el tema de com es diu això, del procés participatiu. Es va aconseguir que el grup dinamitzador del procés participatiu fos el que volia la plataforma Gràcia cap on vas, que va ser una espècie de sessió que va fer l'Ajuntament, però l'Ajuntament va ser prou llest com perquè mentre es fes tot aquest procés participatiu es deixés de banda algunes qüestions com llicències d'hotel perquè es poguessin anar concedint llicències d'hotel mentre els altres discutien sobre el que més els estava posant el focus d'atenció, que era el tema de pisos turístics, no? Vull dir, quan tu poses el focus d'atenció cap a una banda, és molt curiós, no? Però te la claven per una altra, és brutal, no?
I amb això dels hotels és terrible perquè ho poden colar com a habitatge.
Clar, és el que estan
fent. I meten un golazo per tota l'esquadra. Perquè, o sigui, a mi em sembla delirant. Perquè, o sigui, per exemple, el pla d'usos de Gràcia, de Vallcarca, es pot fer fins i tot, imagineu quina bestiesa, un zoo. O sigui, estan pensant, un zoo a Vallcarca es podria fer, perquè ells estan pensant a 20 anys. Saps?
Clar.
I si s'hagués de portar una part de, pues, un dels jocs podria ser un dels turons d'aquells al costat del Parkway. I llavors et presenten això i dius però com van a fer un zoo, però per altres mecanismes t'estan colant tot bueno, això, amb habitatges podrien fer hotels, això que us deia de les permutes.
Exacte.
Donar a Núñez i Navarro tot una unió amb uns solars, no li diran a lo millor no pot construir cases de 8 pisos perquè bueno, perquè no es podria, però sí que podria fer un gran hotel, perquè els hotels bueno, comptabilitzen diferent que els habitatges, òbviament, saps? I clar, és este continuo, bueno, és el que hem de denunciar, hàbitat urbà, que és bueno, és una cosa inquistada en l'Ajuntament que és siniestro.
Sí, totalment siniestro. I no, bàsicament això, no? Que mentre la plataforma Gràcia cap on vas està duent a terme aquest procés participatiu, en la qual l'Ajuntament que va dir bueno, pues que ell el que no faria és concedir més llicències per pisos turístics, que sabem que això és bastant laxa perquè hi ha un munt de pisos turístics que no tenen llicència i l'Ajuntament no fa absolutament res per regular-los. Però bueno,
creuen que hi van a mandar els munipas ahí a
fer un gesto. Quan lo hagan ja veremos com lo hacen i com acaba perjudicándonos a todos. Sí. Però El que vull dir és que en un moment en què realment el barri estava alarmat perquè hi ha hagut un creixement de pisos turístics bestials i estem parlant de que hi ha blocs, edificis sencers que ja estan destinats a això, però també en un munt d'espais tenim pisos turístics per tot arreu, no? I sí,
bueno, hostels grandes,
residències estudiantils que al final no funcionen només com a residències estudiantils, sinó que funcionen com a hotels. Ara ens hem, bueno, acaben de concedir una altra nova residència estudiantil a Sèneca, volen fer una altra residència estudiantil a sobre del mercat de l'ESEPS, d'allà de la Salut. Volen, han concedit llicència per fer 5 nous hotels a Breton de los Herreros, a Plaça del Sol, al Deutsche Bank, ara no me recordo on estan els altres dos, però diguem que és un model econòmic que no para i no s'atura, perquè realment, o sigui, primer de tot perquè no hi ha una aposta per cap altre model econòmic més, no? Que és una mica, diguem, nosotros somos la playa d'Europa, que ja ens costarà a llarg plaç, perquè quan a Croàcia i altres llocs siguin més atractius i més baratos, se n'anirem cap allà, o quan acabin les guerres dels països del nord d'Àfrica, la gent marxarà cap allà, vull dir. Però bueno, que és un model absolutament hipotecat, que el que dona és un rendiment molt alt i un benefici molt alt cap a grans inversors, perquè després ja comentarem que darrere d'aquests nous hotels hi ha grups inversors molt potents i internacionals, però sobretot també arrelats amb la burgesia autòctona, sempre està ojo a visor al beneficio. I bueno, ara m'he oblidat de portar les dades del tema de pisos turístics. Estan comptabilitzats entre 6.000 i 8.000
a Gràcia.
Sí. I jo juraria que sí, m'he oblidat les dades, després ho podem buscar, està per internet, ho tenim posat, però potser m'estic flipant i són 2.000 i pico. Però bueno, és molt difícil també que aquestes, o sigui, aquestes són les dades del que tu pots arribar a saber, però després et poden escapar moltes coses, clar. Però bueno, la comptabilització després de hostels, d'això de residències d'estudiants que funcionen com volen, també s'hauria de parlar dels nous espais universitaris com business, de disseny, que són diguem centres educatius privats d'alto standing també, que et poden valer entre 6.000, 12.000 els cursos que hi ha allà, que evidentment totes aquestes residències estudiantils són els accessoris necessaris perquè els estudiants superguais vinguin de Suècia a gastar-se sus sustanciosos subvenciones que nunca tendremos aquí i que van a parar a los bolsillos de los ricos. I bueno, bàsicament això. No sé si voleu que us comenti una mica el tema del Deutsche Bank, que és bastant significatiu. Ara, el tema del Deutsche Bank, comentar que s'ha parat una mica perquè evidentment, com que hi ha hagut un grup d'advocades que s'ha posat a estudiar una miqueta tots aquests documents, han trobat un munt d'irregularitats que han permès, com a mínim, fer una espècie de paralització del procés fins que s'estàpiga on pugui arribar.
Fins que els papers siguin clars, no?
Però, bàsicament, o sigui, per parlar una miqueta, quatre cosetes d'això, no? Això és la torre d'oficines del passeig de Gràcia 109-111, que és el que s'anomena Torre Deutsche Bank, i bueno, que ja dintre de l'aprovació del Pla General Metropolità de l'any 1976 ja té una alçada que sobrepassa i que ja és il·legal en si mateix, el mateix edifici des del 76 ja és il·legal, amb una nova ordenança que a més la volen fer la torre més alta, encara seria més il·legal, però bueno, ells els dies igual, no vull dir. Però bueno, l'important, com sempre, l'entramado econòmic. L'edifici era propietat de tres famílies andorranes, holding, que van vendre l'immoble per 90 milions d'euros aquí, a un fons d'inversió internacional, KKH, Property Investors, i que és un conglomerat d'empreses d'un fons d'inversió que està dintre d'aquest fons d'inversió, que és PG111 Project. Bueno, aquest fons d'inversor evidentment té el seu capital amb seu a Luxemburg i majoritàriament la presència dels seus accionistes és burgesia catalana, Josep Maria Ferrer, Eduard Alier i Jordi Bono, i també un soci que és Josep Perella a través de Perella Weinberg Real Estate.
Sí, els noms que se ponen aquí,
els noms que es posen a la burgeria catalana
per simular,
munten la contra Luxemburgo i són ells. No van a tributar aquí, però són ells. I en teoria el pla quin era? Enderrocar la torre i fotre una torre encara molt més alta, en teoria amb una alçada de 98 metres d'alçada, amb aproximadament 350 habitacions i amb una espècie, amb 5.000 metres quadrats de superfície, més o menys. CiU i PP van aprovar el...
¿Cómo se entienden?
Se quieren, se aman, son los amantes necesarios. Van fer una modificació puntual del Pla General Metropolità per poder aprovar això. Evidentemente ellos modifican lo que quieren y cambian las leyes como quieren para poder hacer este tipo de operaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el Deutsche Bank hi ha 14.064 metres quadrats de sostre edificat, i possible, i encara n'hi haurien menys de que legalment podria edificar-se, eh? Però aquest nou projecte necessita 18.839 metres quadrats. Entonces, què hacen? El que comentava el companyero de les permutes. Compran los tíos por 10 millones...
El cine del lado.
No, el taller Marriera del carrer Bailén. Lo compran. Esto que tiene 4.376 metres quadrats.
Se lo dan al ayuntamiento y ya pueden...
Claro, exactament. Què fan? Pues amb això li cedeixen a l'ajuntament, amb la qual cosa l'ajuntament tindria...
Poder construir l'escola Univers.
Podria, bueno, té zona verde, no sé què, i es queden amb aquests 4.376 metres quadrats, però encara no tenen prou, necessiten més. Llavors, què fan? Entra en joc l'entitat històrica Lluïsos de Gràcia, G6, entidad histórica. Ellos sí que se quieren el barrio, ellos son el barrio, son ellos, y lo quieren tanto que lo venden a pedazos. Y es, por cierto, son intocables en el barrio, ¿eh?, esta gente. Pero bueno, la entidad el que fa és que, com que té unes obres de reforma de les seves instal·lacions valorades amb 3 milions d'euros i no lleguen, pues a part de que ja reben un 1,2 milions d'euros per part de la ICUP, de la Generalitat de Catalunya, tenen un crèdit hipotecari de 750.000 euros, però no arriben, no? Llavors, què fan? Com que l'entitat és propietària d'una parcel·la al carrer Bertallat 44, que està annexada aquí, doncs el que fan és que aquest fons d'inversió
els hi compra,
o sigui, els hi dona, no sé si són 800.000 euros o una miqueta menys que 1 milió d'euros, i ells agafen i els dissedeixen el sol edificable del que tu deies, a més, sol d'habitatge, perquè puguin acabar de fer l'hotel. I el més inefable de tota la qüestió és que l'Ajuntament funciona, qui ha posat en contacte les dues entitats és l'Ajuntament, és el Vives.
És Antoni Vives.
L'Antoni Vives, perquè és soci del Lluïsos, a més a més. Entonces, l'Ajuntament funciona de immobiliària para grandes fundaciones privadas, o sea, facilita a estas fundaciones privadas que puguin fer el business, i a més a més es treu de sobre un problema, perquè clar, els Lluïsos estaven empantanats amb aquesta obra, no podien continuar, necessitaven els diners, i d'aquesta manera pues poden acabar de fer l'edifici i els altres poden construir l'hotel. Sí, todo va bien para los ricos.
Me llevé un par de retroproyectores. I sí que sorprèn, no? Realment, o sigui, no és tot aquest sentit d'això de l'estatus d'identitat i de l'autorització, bueno, el capital cultural aquest, no? El capital de dir, somos alguien, hemos hecho esto, ¿no?, o lo otro, ¿no?, perquè al final l'entitat aquesta ja em diràs, o sigui, pot ser que tinguin coses velles i això, canvi normatives, ja no passen normatives, els obliguen a fer les coses per...
Però
es flipen igual, no?
Però aquí, o sigui, hi ha aquesta part, però aquí el que diu ell, com l'Ajuntament, que recordem-ho, és qui ha de vetllar perquè l'espai públic sigui públic, sigui de tots, està fent d'intermediari amb un, amb un fons de capital d'inversió, els Juissos de Gràcia, i fa un yo me lo guiso, yo me lo como, i acaba fomentando un pedazo de hotel en el Paseo de Gràcia. Sí, sí, sí. O sigui, l'Ajuntament, si recordem el sentit, diguem-ne, de la llei, és, ha de vetllar perquè l'espai públic, sigui dels veïns, sigui dels ciutadans, dels habitants, no ha de ficar-se en aquests xanxullos i en aquests entramats, diguem-ne, immobiliaris i especulatius. O sigui, perquè és un fons, no? És un fons de capital d'inversió, suposo que serà de risc de tota aquesta...
Sí, 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 sí. Todo... Cuando se dispararon las alarmas en 2007-2008 de quién eran los malos de la película, son ellos. Básicamente son ellos, es este tipo de perfil, claro. Este tipo de peña. Son ellos. Lo que pasa es que del vamos a cambiar el capitalismo que va a decir Sarkozy, ya nos hemos olvidado un poco, ya no nos acordamos. Y bueno, también recuerda eso, ¿no? De que esto básicamente es una... és un fet, és una trama d'especulació urbanística bestial, perquè a més, si tinguéssim la pròpia lògica ciutadanista o socialdemòcrata d'ells, vull dir, el que està passant aquí a més és que són es traslladen sostre edificable de petits immobles de Gràcia que tenen un preu al metre quadrat i ho portem al mig de la Diagonal en Passeig de Gràcia, que evidentment el preu per metre quadrat és molt més alt. Total, que l'operació especulativa, els indicadors especialistes en economia indiquen que hi ha uns guanys de 36 milions d'euros solo de la triquiñuela, sin ya luego lo que venga después, ¿no? Y bueno, pues estamos ante un nuevo atraco, básicamente.
Bueno, claro, o sigui, però o sigui, és delirant la lo que dèiem, com és aquesta bombolla turística la que ara comença a arrossegar del tema de la construcció, o sigui, i del capital financer que a mi m'ha deixat.
Sí, jo el que voldria com afegir, no? I posar una mica la posició de la boda del diable, no? O sigui, és com realment els ajuntaments estan viciats perquè necessiten, abans, o sigui, els ajuntaments molta part del pressupost, no dic, no ho sé, però hi ha moltes coses que es ve de llicències d'obres, de, no? D'impostos que fan per coses d'aquestes, no? Si en un moment ja es para, no? Les arques, o sigui, això, o sigui, és com un... necessiten, no? Per funcionar, que passin coses, no? Que vinguin a fer coses, perquè si no no els aguanten, no? O sigui, perquè ja és el típic, perquè és un nivell de vida o el que sigui, o es gasten diners i sous i directius i no sé quantos i penya que està ahí xupant el bote, o sigui que són penya que al final mira perquè els pugui continuar el seu xanxullo, i són, bueno, la casta i tota aquesta, no? Són gent que es van col·locant, que encara que són coses que no es poden col·locar a dir tot el que sigui, però es va col·locant allà, no sé si. I entres i és un comportament molt sectari i coses d'aquestes.
Bueno, i sobretot recordem el Barcelona Wall. Sí. No, és la mateixa idea, el que passa que en aquest cas amb un hotel, diguem-ne, de luxe a la Diagonal amb Gràcia, amb els jardinets. O sigui, Barcelona Wall és, van fer una, o van intentar fer tot allò, diguem-ne, tots uns moviments polítics per poder encabir allò en el marc legal, i aquí és el que estan, i ho acaben fent,
i ho acaben fent.
O sigui, agafo dels Juissos, o sigui, és el que deia ell, quan estàs, poses el focus en un lloc, ja te l'estan fotent per l'altre. Jo per això, o sigui, lo de denunciar Habitat Urbà com una mena de funcionament mafiós de l'Ajuntament és, vamos, bueno, o sigui, com aquests tios s'han escapat.
Totes aquestes empreses públiques que hi ha, TMB, coses d'aquestes, és que funcionen bàsicament amb això, no? Perquè a més ja funcionen això, doncs amb unes dinàmiques que deuen tenir primes i coses, històries, i aquesta penya s'emporten, no? Són currantes, que s'emporten, si hi ha alguna cosa no sé quant, o el que sigui, deuen emportar per cada negoci que aconsegueixin que arribi, es deuen emportar una bona tajada.
I com funcionen en aquest sentit, no? Ara han parat les, com hi ha eleccions per a l'Ajuntament, però ells continuen.
Sí.
És una maquinària, o sigui que, no, quan veus a tots aquests partits, diguem-ne així, com de caire d'invocació democràtica i caire reformista i tal. Dius, quan aquesta gent entri a negociar amb aquesta penya, si entra algun dia amb alguna regidoria d'aquestes importants, és que se n'adonaran de la màfia que hi ha ahí i de com funcionen realment, com estan plegats els interessos privats, no els interessos dels veïns o dels habitants o dels ciutadans, com li vulguem dir. Estan plegats a fer del model Barcelona el que és en veritat, que és un model d'especulació amb la urbanística total.
Sí. Vale, ara vull anar una miqueta a l'audiència pública, el que fareu el dissabte que ve, no?
Bueno, vull dir una altra cosa.
Vale, que és una altra cosa.
Porque, perquè nos demos
porque
cuenta...
Porque dentro de un rato nos llamará otra jornada una chica que tiene que anunciarla. O sea que...
Un segundo. Va. Para que nos demos cuenta de con qué tipo de personajes estamos jugando. KKH, que es el
holding,
la fundación que afecta eso, que son los burgueses de aquí con cuentas en Luxemburgo, con señoras de la limpieza filipinas. Ya, algún día haremos esta especie de
caracterización.
Han adquirit els últims mesos diversos immobles a la ciutat per tal d'allotjar més hotels de luxe.
Que se venden la Generalitat i coses d'aquestes.
Per exemple, una casa en Sagüe, l'avinguda Francesc Cambó, al mercat de Santa Caterina, l'antiga seu de l'agrupació mútua a Gran Via, en Pau Clarís, i un altre edifici al carrer Ausias Marc. De momento que sepamos. Però que bueno, que en un moment donat l'especulació urbanística es va centrar, no?, en xupar-li tota la pasta a les classes mitjanes i classes treballadores.
Bueno, en aquell moment era que podíem construir a tot arreu, perquè tot no era només la capital o el centre, no? O sigui,
sí.
Feien blocs a Somanta i polígons industrials i tot per tot arreu.
Sí, però jo el que vull...
Està clar que es concentra...
El que vull referir és que quan aquest model col·lapsa, con 2 milions de viviendas vacías en el Estado español, 8.000 en Gràcia i no m'acuerdo de quantes en Barcelona, quan aquest model col·lapsa, que aquí surt perjudicat, com sempre, és la gent treballadora, la gent comú, normal, i ells... en sus cuentas acaban estas operaciones con millones de beneficios, pues buscan otra manera de seguir ganando, ¿no? Y evidentemente la crisis en la que estem inmersos, pues es una crisis que ha aportat miseria a la població en general y una gran riquesa a las fortunas, que es el que estan anunciant dia sí dia també, ¿no?
Que la crisis no es para todos.
Exactamente, que la crisis es una estafa y que es el capitalismo.
Y lo que te dicen de la gente de mucha pasta. Bueno, yo también vivo la crisis por alguien cercano. Y dices, bueno, ¿qué me estás contando? No, pero sobre todo, o sigui, que el model Barcelona, o sigui, perquè hi ha la marca Barcelona i hi ha el model Barcelona i és diferent. El model Barcelona és el model d'una ciutat venuda al capital. El capital i a més el capital especulatiu, bàsicament. Sigui en turisme, sigui és això, és una manera d'entrar a la ciutat i de que tots els engranatges funcionin per pues eso, para un Barcelona World, para un fons d'inversió que vol fer el seu pelotazo haciendo permutes con el ayuntamiento y l'ajuntament hi participa d'això activament, òbviament.
Molt bé, va, pues passem a l'audiència pública, no?
No tengo mucho más que decir.
Bueno,
hi ha tres xerrades, és a la plaça del Sol, per lo que veig.
No? Sí, exacte, plaça del Sol a les 11 i bueno, les tres ponències o xerrades, com tu dius, que es farà és les que havíem comentat abans, que és Lluís Rabell, que farà la ponència sobre resistències veïnals a la bombolla turística. Albert Arias, que xerrarà sobre controvèrsies al voltant dels allotjaments turístics, i Ernest Canyada, que parlarà sobre el treball precari en el sector turístic. No? Bueno, intentar rebatre el que ens venen, bàsicament, no? Vull dir, intentar rebatre, per una banda, que el model turístic és l'únic model econòmic que pot funcionar i que, evidentment, intentar rebatre també el fet que ells comenten, bueno, que a través del turisme aconseguirem llocs de treball i és l'única manera de reflotar l'economia, no? És com, heu enfonsat el vaixell i ara voleu deixar-nos submergits en la misèria, no?
Mm. Va, molt bé, doncs després tornarem amb tu, Didac, i farem el monòleg, però ara passarem una trucada sobre un tema en plan paral·lel, però bueno, que ve una mica relacionat a la presentació de la vida. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, què tal? Amb qui tenim el gust de parlar?
Bueno, soy Tamara.
Hola, Tamara.
Y quería contar sobre unas jornadas sobre maltrato institucional que vamos a hacer en breve en Barcelona.
Muy bien, pues cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, empezamos como un grupo de estudio, allá por octubre del año pasado, un grupo de educadoras, yo que era abogada que estaba haciendo un máster en sociología jurídico penal en la UB, y luego empezó a resultar la idea de que una vez que nos informamos y bueno, nos compartimos un poco las experiencias, la necesidad de traer más gente y poder hacer una jornada. Uh-huh. Y empezamos siempre reuniéndonos en el Ateneo del Entrebanc, allá en Carrer d'Urgell 98.
Uh-huh.
Y bueno, y fue surgiendo que cada una conocía a alguien y fuimos invitando, la gente fue confirmando. Y así resultó. Entonces, el 17, 18 y 19 de abril tenemos los tres días con gente, bueno, muy interesante, que van a venir a charlar sobre todo el tema de las políticas y la acción social en torno a los colectivos de la infancia y la adolescencia. Bueno, es un espacio de reflexión crítico sobre las intervenciones de los menores en centros de AIA, en justicia juvenil, bueno, todo lo que más o menos se va conociendo. Y va viniendo mucha gente que también está muy interesada, que como educadores se están encontrando con situaciones de maltrato así directo que ellos están viviendo. Hay una situación bastante complicada entre la relación laboral que ellos están viviendo y sus ideales para los cuales estaban trabajando, y también han venido a hacer sus denuncias. ¿Y se escucha?
Sí, sí, se escucha perfectamente. Estamos oyendo. Lo que pasa es que sí.
Estamos esperando una pausa un poco más larga para intervenir, pero bueno, va, sigue, continúa.
Y el domingo vamos a cerrar con un espacio de construcción crítica y de hacer alternativas, no quedarnos, además de las denuncias que hacemos a nivel jurídico, a nivel sociológico, a nivel pedagógico, a nivel económico también, obviamente, la idea también es crear un espacio donde todas las personas que intervienen, que están interesadas, podamos construir algunas alternativas, propuestas de intervención que rompan con, bueno, como con la lógica de los intereses del Estado sobre los menores, ¿no?
Yo veo que bueno, que tenéis una programación muy 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 tupida, o sea, tenéis muchas actividades. Veo el viernes tres mesas, por lo que entiendo, 4, 6 y 8 de la tarde, ¿verdad?
Sí, sí.
El sábado empezáis y hacéis una jornada todo el día,
sí,
¿no? Porque empezáis a las 10:30.
Sí.
Con, bueno, veo que es en el Ateneo Entrebanc, ¿no?
Sí, el viernes y el sábado.
El viernes y sábado, y el domingo en el Espai de las Germanetas.
Correcto.
¿No? Y bueno, jolín, todo este esfuerzo, ¿cuántos ponentes vienen a las jornadas?
Bueno, el viernes viene Francisco Cárdenas. Hay gente que conoce más de cada uno, con las que cada una de las chicas han contactado, ¿no? Francisco, uh-huh, Cárdenas, que es de APRODEM.
APRODEM, sí.
Luego también viene Nadia, que ha hecho el libro de Déjanos Crecer.
Uh-huh.
Bueno, también lo viene a presentar, y sobre el tema de menas, de menores no acompañados. Y también viene Jordi Cabezas, que también es, bueno, este es el Observatorio de Derecho Penal aquí de Barcelona, que hace todo el planteo jurídico penal del menor. Bueno, se fueron, o sea, fue la verdad que muy fácil
la producción,
sí, y su colaboración y su interés por participar. Habíamos notado que habían otros grupos como Chirinorris y otros grupos que habían estado hace un par de años en estos temas, y que se habían ido perdiendo un poco de fuerza.
Uh-huh.
Y que hacía tiempo ya que estos temas no entraban, ¿no?, en las discusiones. Entonces, bueno, la verdad es que nadie tuvo ningún problema, todos quisieron participar, se fue dando, la verdad que muy fácil, bueno, con mucho trabajo, ¿no?, pero En la cafeta que organizamos hace un par de meses vino mucha gente interesada, muy angustiada por esto que decía yo, de que en su vida, ¿no?, en el trabajo van notando situaciones de estas y que no saben dónde encontrar un espacio para poder canalizar toda esta frustración que van teniendo entre lo que ellos pensaban y lo que es, ¿no? Y bueno, y se fueron prestando los espacios de los centros sociales como el Entrabank y las Hermanetas, también muy solidarios todos. La verdad que estamos, bueno, yo personalmente empecé como con la curiosidad de realizar un equipo de estudio, no lo veía mucho lo de las jornadas, pero se fue dando muy bien. Julio Rubio viene desde Madrid, Dani el domingo que cierra, el sábado viene Dani Jiménez de Zaragoza. O sea, también va a estar muy bien el taller que vamos a hacer de psicofármacos para poder entender un poco cuál es el efecto y la utilización que se hacen con los menores.
Claro, yo en este sentido, o sea, es interesante hablar de menores porque muchas veces nos centramos, por ejemplo, en el ámbito pues institucional, por ejemplo, en prisiones o en psiquiátricos, y se hacen muchas, bueno, hay bastantes jornadas al respecto, pero el tema de menores siempre queda desdibujado, ¿verdad?
Sí.
Y entonces es una manera, yo creo que interesante, de poner sobre la mesa problemáticas que normalizamos en exceso en esta sociedad para los menores. Y que por ejemplo para adultos no normalizamos, ¿verdad?
Sí, no, totalmente. También entiendo de que estamos viviendo en una época donde hay un bombardeo de abusos que vienen por todos lados. Y que las organizaciones sociales van haciendo lo que pueden y que, bueno, quizás como que lo más grave va dejando espacio, va quitando espacio a otras cosas. Nada deja de ser menos grave que otra cosa, ¿no? No quiero decir esto, pero que bueno, que este tema había empezado a quedar como un poco escondido detrás de las fundaciones, supuestas ONGs y cosas de estas, y habían empezado, bueno, hay grupos, ¿no?
Claro.
A ver, Alfonso Galeano, por ejemplo, también contactó con nosotros por un tema de horario, no pudo venir. Él es de Centro de Menores de Almería, fue un poco el que estuvo coordinando y sacando a la luz el caso este de los chicos que estaban atados en una cama en un centro, ya te digo, Tierras de Oria, y él no pudo venir, pero yo lo estuve buscando. Se mueve un montón. Bueno, hay un montón de gente que está en otras partes de España, pero que aquí en Barcelona por lo menos había quedado un poco invisibilizado este asunto.
Bueno,
del páramo un poco que como tú comentabas, ¿no?, que había habido cierta dejadez o se había dejado de comentar un poco el tema, quien había mantenido un poco la llama un poco de todo esto había sido la gente de la Asamblea de Menores de Madrid y Granada y sitios así, que sí, que ellos han hecho una tarea brutal, ¿no?, a nivel de tanto de difusión, de campañas, como incluso llegando a no se puede llamar ni victorias ni ganar casos porque aquí nunca los hay, ¿no?, pero como a obtener ciertas no sé cómo decirlo, ganar cierto respeto para poder denunciar, no lo sé, ¿no?, como acabar de decirlo, pero bueno, que sí que han peleado muchísimo y se tiene que reconocer que la labor que han hecho ha sido espectacular, ¿no?
Sí, bueno, yo sí sé que en Madrid y en otras partes han habido como este que te cuenta Alfonso Galeano, pero ir al caso de Alfonso Galeano, que al final le termina imputado en la causa por la divulgación de los vídeos de maltrato que se estaba haciendo con los chicos, que no se estaba cumpliendo con el protocolo de contención, que muy por el contrario. Mira, inclusive es un caso muy paradigmático porque se estaban utilizando prácticas de contención con estos menores que ni siquiera en las cárceles de adultos se utilizan, ¿no? Atarlos boca abajo, probabilidad de asfixia segura, y si tú ves, bueno, un poco, si te permite un poco el estómago de poder mirarlo, ves que la práctica, el estiramiento que están haciendo con los menores es completamente, y sin embargo se da vuelta la historia y él termina siendo imputado. O sea, que hay demasiados poderes coordinados para que estas cosas no salgan a la luz, se desdibujen, se pierdan del enfoque. Así que hay mucho por hacer.
Bueno, si podemos destinar a la gente a alguna web, ¿tenéis algún...?
Sí, eso.
Que así, ¿no? Así sí. También...
Sí, hemos hecho, la verdad, que tenemos en Facebook, tenemos el colectivo de Nadie, bueno, simplemente poniendo de Nadie. También tenemos el blog, que es coldenadie.blogspot.com. Y en el Twitter también, col-de-nadie. Y también tenemos, si quieren contactar directamente con nosotros, está el correo de Gmail, que es jornadasmenores@gmail.
Muy bien. Y bueno, y si quieren participar en las jornadas, pues recordamos 17, 18, 19 de abril, jornadas sobre el maltrata institucional en la infancia y la adolescencia. Sí. Serán en el Ateneu Entrebanc, que bueno, será toda la tarde. El dissabte 18 será, bueno, todo el día básicamente, ¿no? Por lo que veo, hasta las 6, es de 10:30 a 6 de la tarde. Sí. Y el domingo en el Espai de las Germanetas a las 11:30, y bueno, y se acaba, ¿no? Por lo que veo, a las 2 con una paellada popular, ¿verdad?
Y cerveza artesana.
Y cerveza artesana, muy bien. Estamos viendo
el mismo cartel,
¿verdad?
Todas las personas que estén interesadas ahora están enviando gente que quiere participar en lo que son las reuniones que nosotros hacemos, porque esto empezó con unas reuniones que hacemos semanalmente los jueves en el Entrebanc a las 20:30. También nos juntamos, y todas las personas que estén interesadas, no solamente para las jornadas, sino después para lo que vaya surgiendo más adelante.
Muy bien.
Muy bien, y también os emplazamos que si grabáis las mesas y eso, pues que lo difundáis también en Contrabanda.
Sí,
siempre cuando llegan cosas así las ponemos para que la gente la escuche y llegue a gente también.
A ver si conseguimos un buen equipo de grabación. Estamos en eso.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Pues muchas gracias, y bueno, que vayan muy bien las jornadas, y si podemos algún manjara nos intentaremos pasar alguno de los días.
Eso, ¿vale? Invitados, por supuesto. Bueno, un abrazo grande a todos.
Venga, salud.
Adiós.
Bé, doncs hem tingut aquesta trucada i ara tornarem una miqueta al tema d'abans, però entremig us posarem el Sick of It All, que estan tocant el mateix dia que acaben les jornades, el 19 d'any. Bé, doncs això era el Sick of It All, que pues, és un grup que abans escoltàvem molt quan estàvem joves internats. Doncs estaran tocant el 19 d'abril al Razzmatazz amb unes quantes bandes més de hardcore.
Hardcore.
The Ghost Inside i Angel Dust. I bueno, que ara no havíem vist, però l'hem posat una mica.
un corte así ni de hoja con el comercial.
Uy,
se le dispara otra
vez. A ver. Allá abajo.
Bueno, mejor psicofitol que un anuncio de L'Oréal, ¿eh?
Sí, podría pasar.
Es el YouTube es la bomba ya, ¿eh? No sé si fue desde la adquisición que hizo el Horses for Ed de Facebook, o no sé quién lo compró esto, pero...
Más y más anuncios, bueno, ya saben cómo va el tema, ¿no?
Publicidad.
Pues bueno, tornarem una miqueta ja també per anar concluint, perquè abans les setmanes sí. Pues, a vegades corten un poc per lo sano, no? Perquè truquen, ah, bueno, passamos, va, pum, pum. Perquè estava molt bé, dic, una de les jornades d'aquestes, sí. I després la recordarem. Però bueno, ara ja podíem anar fent una mica de conclusió, havíem recordat també l'audiència pública, y yo animaba aquí como un acto de teatro radiofónico, como siempre a los invitados les hacemos hacer estas cosas, y ahora lo buscamos. Te dejamos escoger un grupo, ¿cómo llamabas el grupo ese que te gusta tanto ahora?
Amor a Mar.
Amor a Mar.
No, no vamos a castigar a la audiencia.
¿Por qué? No, sí, sí. Escolting. Ponemos la canción de Amor a Mar mientras le buscan aquí, que vamos a hacer un teatro, ¿no?
Farem un
pequeño de monólogo, pero nosotros haremos de ruidos de...
Farem un petit teatro.
Teatro, ole, molt bé, va, aprofitarem. I ara, mentre tant, jo busco Amor a Mart, tal com sona, Amor a Marte.
Amor a Mart, para ya está, más datos freaks, es un poquito lo que sería Monte del Destino en élfico, así, Señor de los Anillos.
¿Y qué canción quieres? The Shape of the Gods, oficial video.
Ya promete, el nombre del grupo ya promete.
Este, digamos que es el tema del último disco, bueno, death metal. Caminaba muy bien.
benvolgut públic. Sóc un assessor d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona S.A. i del sector turístic multinacional, doctorat en ciències polítiques i econòmiques i amb màsters en relacions internacionals i especialitzat en recursos humans. Tinc uns coneixements impressionants i un caché prou important. Cobro 8.000 euros al mes en dietes i allotjaments i 1.000 euros per conferències en hotels. M'han contractat per explicar al veïnat les necessitats intrínseques del mercat i de la situació internacional per a poder sortir d'aquesta crisi maleïda derivada del gast innecessari i de la cobdícia i avarícia dels humans que han volgut viure per sobre de les seves possibilitats i necessitats i han volgut tenir unes cases i uns cotxes i unes vacances que no podien pagar i s'han entrampat en crèdits hipotecaris i preferents cautivadores i han enganyat els pobres banquers dient-los que tenien uns sous i uns treballs i unes cases dels avis per assegurar, i tot ha sigut una estafa que ara cal rectificar. Amb les polítiques de la troika i de l'austeritat no n'hi ha prou, malauradament. A part de privatitzar i externalitzar tota la vida, caldrà també atacar l'urbanisme, el territori i les ciutats. Hem de canviar de mentalitat, hem de recuperar l'esperit de sacrifici, voluntat i superar allò que necessita el mercat comú i nacional. Graciencs, graciencas. El 2008 la Vila de Gràcia va ser el barri amb el preu de lloguer per metre quadrat més car de Barcelona. Però el dia d'avui, què ha passat? Hem baixat a la cinquena posició. Però què ens està passant? Com podem ser tan deixats que som pordioseros, mendigos, hippies, perroflautes? Gràcia té un caché i necessitem reflotar l'economia. Per l'amor de Déu, graciencs, hem de millorar, hem de pujar els lloguers, obrir noves tendes, fashions, xics de productes inverosímils, inversemblantment cars. Necessitem més alt standing, més joieries, més concessionaris, més immobiliàries, més productes exclusius per gent exclusiva. Graciencs! Graciencas, un esforç més. Podem ser més cars que Sarrià, podem ser més cars que la Bonanova, podem ser més cars que Pedralbes, podem ser més cars que Sant Gervasi, podem ser més cars que les Corts. I qui no s'ho pugui pagar haurà de marxar. Necessitem esforçar-nos. Algunes veïnes hauran de marxar del barri, d'altres de poc poder adquisitiu. No podran ni somiar a trepitjar-lo. No. Si no tens prou poder adquisitiu monetari, financer, ens abaixeu les estadístiques de salaris i sous i accions i paquets triples A d'importants empreses de rating internacional i els creuers de luxe no voldran atracar els nostres ports i els rics no voldran trepitjar les nostres superfícies supercomercials. Qui no s'ho pugui pagar haurà de marxar. Necessitem les vostres cases, els vostres pisos per fer més hotels, més pisos turístics i més pisos de luxe. I qui no s'ho pugui pagar haurà de marxar. És un sacrifici necessari, impostergable, vital per incentivar, reactivar, dinamitzar, potenciar l'economia de mercat, el teixit productiu i el sector financer. Perquè, amics meus del sector turístic, boom immobiliari, grans constructores i bancs financers, necessitem explotar nous llocs i espais per augmentar els seus beneficis, ingressos, guanys actius, finances, com ara mateix ho faran amb el Deutsche Bank, on la plusvalia de les ganàncies, la fortuna de la macrooperació público-privada reportarà als seus socis i accionistes de l'empresa Fons d'Inversió Promotor 27 milions d'euros. Tiraran la torre baix i construiran un hotel d'alt estàndic de 100 metres d'alçada i 1.500 places i això repercutirà en el bé comú perquè hi haurà molta feina i pujarà el producte interior brut, el PIB, el creixement semestral, interanual i la tasa de creació d'empleo i bajarà el paro i subiran els adscritos en la seguretat social segons les enquestes de l'EPA, enquestes de població activa. Aquests fons d'inversió, grans empresaris multinacionals, són uns grans patriotes que com a bon patriotes tenen cognoms de prohoms catalans i castellans i viuen a Pedralbes i estiuegen a les Isles Caiman i tenen les comptes de corrent a Luxemburgo. I vosaltres, oh, pobres graciencs, què penseu? Però jo com hi surto guanyant? Pobres ignorants que no podeu entendre de macroeconomies ni micros, tampoc que no heu escoltat els nostres polítics, consellers de Cultura, Trias, Artur Mas, Boi Ruiz, Bascolell, RC, Convergència i Unió, PP, Unió en Progreso i Democràcia, Ciutadans, Iniciativa. No heu sentit els economistes que enviaran a la Sexta i a la 4 i a la 324 i el Josep Piqué i el Xavier Salamartí. Amigues, amics, a vosaltres us donarem llocs de treball de cambrer, ajudant de cuina, guia turístic, traductor, transportista, taxista, conductor, botoner, recepcionista, i cobrareu 3 euros l'hora, 5 euros l'hora, 4 euros l'hora, 7 euros l'hora, 8 euros l'hora, en negre, sense contracte o amb contractes parcials, por obra i servicio, al servicio del capital internacional, perquè hem de ser competitius, ens hem d'esforçar i hem de millorar. El sector turístic i de serveis ja és més del 80% del sector laboral de la ciutat comtal, i hem de competir amb Croàcia, amb Istanbul, amb Gandia, amb Marbella i les Filipines, en Punta Cana, amb Ciutat de Mèxic, amb Portugal, les Malvines, Itàlia, Venècia i Suïssa. I si els cambrers i porters i taxistes i conductors i cuiners cobren menys allí, haurem de baixar els sous i les pensions i les vacances i sense pagues extres, perquè nosaltres no podem perdre clients, usuaris, turistes, viatgers, perquè ara que ho desmuntarem tot, i si se'n van, de què menjarem? Necessitem que vinguin al preu que sigui, i ens hem de sacrificar, ens hem d'apretar el cinturó, hem de fer graciencs i graciencas, un esforç més pel bé del país, de la nació, de la pàtria, de la ciutat comtal i de la Vila de Gràcia. El gran sector hoteler, immobiliari, constructor, necessita guanyar milions i milions per a poder fer inversions. I ara, amb un col·laborador inestimable, us ensenyaré que amb una bona dosi d'oportunitats, destreses, fortunes, perícia, totes podem ser emprenedores. Amb el model constructor immobiliari especulatiu us presento un assessor dels assessors, humil de barri però capaç i suspicaç, com els bons negocis exigeixen, el rendista. Hola, jo sóc el rendista i crec que en la Moraneta hi vaig d'excursió a Montserrat i estimava el Jordi Pujol i a la Marta Ferrusola. Hola, graciencs i graciencas, sóc aquí per donar-vos un curs de perícia empresarial, d'aconseguir que la crisi esdevingui oportunitat, negoci. Ja quan als anys 87 la llei Boyer, flamant ministre socialista, va desregularitzar el mercat de l'habitatge, vaig veure l'oportunitat de fer uns calarons amb el lloguer i més endavant vaig comprar o heretar un altre pis i el vaig posar a llogar i em vaig comprar dos més que vaig reformar i cada cop els preus posaven més i més i més i més i jo més em guanyava i vaig deixar de treballar i ara sóc un rendista i que trabaje Rita i quiero ser rendista i que trabaje Rita perquè jo m'ho he guanyat, he vist l'oportunitat, he sigut aviscat en la selva del mercat, de l'oferta i de la demanda, de l'alça i baixa de preus, he apostat a cavallo ganador, i el que em critiqui, que Déu el maldigui, si no ho haguera fet jo, un altre ho hauria fet, i no és avarícia ni cobdícia, sinó perícia i emprenedoria, i quiero ser rendista, i que trabaje Rita. Hola, soy Rita y trabajo de limpiadora en la Feria y Congresos de Barcelona, día y noche, con contrato por obra y servicio, y gano 700 euros al mes para pagar el alquiler. Quiero ser rendista y que trabaje Rita. Hola, soc la Lluïsa, ajudant de cuina, i treballo tots els dies 12 hores de rutina, guanyo 1.500 euros al mes i més de la meitat és pel lloguer, i quiero ser rendista y que trabaje Rita. Ara és l'hora d'un altre assessor del govern, dels millors, de l'aristocràcia política. Us presento Xavier Salamartirio. He vingut a foragitar pensaments estranys, a expulsar cossos aliens a l'organisme nacional liberal, a evitar que certs discursos escarranosos de narcobolxevics, descarriats, desfassats i alloflautes d'ideologies caduques i passades evitin una interpretació correcta dels moments i esdeveniments que estem vivint. que no us enganyin. Les forces del mercat són inexpugnables, inexplicables, que segueixen unes lleis impredecibles pels comuns dels mortals, i que nosaltres, qual oracles grecs pulcres virginals, interpretem els seus missatges. Som els economistes liberals, que ningú s'atreveixi a qüestionar-nos, que si no vam preveure la crisi, la bombolla immobiliària, l'atur, la pobresa, les desigualtats, primer de tot va ser perquè ningú va dir-nos que es dedicarien a perdre les feines, a deixar de pagar les hipoteques, a medicar-se amb antidepressius contra els nervis per poder dormir. I segon, això que passa és bo, és una oportunitat perquè els millors pugin i els pitjors baixin, i la llei natural posi a cadascú en el seu lloc. Segons, una meritocràcia necessària per estimular l'economia i evitar que vagos precarios desempleados visquin de la teta pública mentre omplen els bars i s'alcoholitzen i fan orgies i bacanals i van al futbol i a sobre volen pagues extres i vacances pagades per treballar en una cadena de muntatge o de mosso de magatzem, que hemos d'estudiar, que la vida és un repte, que ens hem de readaptar, reconstruir, redefinir contínuament, lluita per estar al podi dels millors. Vosaltres no enteneu res, no compreneu ni podeu. Jo he estudiat a les millors facultats, universitats de Harvard, Oxford, Cambridge i ESADE, sé economia i aconsello i dirigeixo la política social. No enteneu que és necessari dinamitzar, incentivar, crear el teixit productiu, cognitiu, financer, constructor, hoteler. Hem de ser competitius i amb l'Ajuntament millorarem el rendiment de la Vila de Gràcia perquè és deficitària. Posarem una urbanització privada amb parcs i jardins privats, passatges privats, piscines i pàrquings privats, amb guàrdia de seguretat privada i càmeres privades, grossos privats i alambrades al carrer Verdi, que li direm Beverly Hills, i fareu fora qui no s'ho pugui pagar, perquè qui no s'ho pugui pagar haurà de marxar. Ja Torrent de l'Olla, farem una avinguda i tirarem a terra una línia de cases perquè passen cotxes d'alto standing i alta gamma, Porsche, Cayenne, BMWs, Audi, Range Rovers i limusines, perquè alguns carrers són molt estrets i molt incòmodes i els cotxes pugen a la vorera i no poden passar i rascar els paraxocs, els pivots de la vorera, i s'han de reparar i és un gasto i un dispendi dels senyors i les senyores d'alta gamma, alto standing. I el que no s'ho pugui pagar haurà de marxar. Farem un hotel Hilton 5 estrelles al carrer Massens en Providència, amb unes joieries i tendes d'abrics de vells per a russos opulents. I qui no s'ho pugui pagar haurà de marxar. Invitarem a les iaies i iaios amb pocs ingressos i pensions que marxin dels edificis per a fer pisos turístics del rendiment per hores per a yanquis universitaris amb ganes de marxa i gresca i paella, sangria i birra fria. Perquè a voltes fa molta pena la bellesa, tan solitària i sola, no els hi fa vergonya la família, feu el favor de gastar els estalvis i posar els avis en reserves, residències, que ja no són rendibles per l'economia i necessitem les seves cases per augmentar les monedes a les nostres butxaques. I farem moving al costat de l'Eixample per posar cases i edificis de luxe per als directius i accionistes milionaris de grans empreses multinacionals de l'IBEX 35, grans pisos amb parquet de roure i mobles de disseny i quadros de Picasso i xatxes filipines. I qui no s'ho pugui pagar haurà de marxar. Però graciencs, això us portarà feina i treball i ja no us barallareu a la cua de l'INEM. Mireu quines estadístiques, quins números, quines corbes, quins pecs de rendibilitat, com pugen les fortunes dels rics, els empresaris, els inversors i l'IBEX 35, com baixen els salaris i les pensions. Una escena de l'obestorri de sensual sexual s'acosta. Mireu, mireu com pugen els preus dels pisos, de l'habitatge, del lloguer i de compra. Però escolteu, què voleu? Això és estimular l'economia, incentivar el treballador, animar els emprenedors. I l'Ajuntament, que és com una immobiliària al servei del sector constructor immobiliari, hoteler, turístic, financer, grandes fondos d'inversiones, llicències pel que vulguin, comprarem uns terrenys, farem edificables unes parcel·les, els hi posarem parades del tren de l'AVE, farem fora els pilaires i els correles a l'extraradi, baixarem els salaris, Barcelona World Park temàtic, pis turístic, i a les escoles, instituts, que no són llocs d'aprenentatge, són llocs per a poder fer un currículum atractiu amb FPs i màsters i carreres i tesis doctorales i graus superiors, Erasmus, idiomes, carnets de conduir B1. Els treballadors heu de lluitar entre vosaltres, heu de demostrar que feu un bon servei a l'economia i a la pàtria, demostreu que sou els més capaços, els més eficaços, els més obedients, i dintre de poc alinem. Ja no donarem feina sinó armes blanques, repartirem sables i escopetes, i la Tina Turner en la cúpula del trueno entraran, i els aturats, i dos homes entren i uno sale. Austeritat, abnegació, privació, sacrifici, obediència, sacrificarem una part de la població, la més negligent, la menys capaç d'adaptar-se i veure caure els, veurem caure els seus cossos desplomats dels andamis de les obres, suïcidats per les depressions, i allòs morts a casa sense cures, i veurem la seva sang als altars de l'economia. El déu del capital necessita un nou sacrifici. Sacrifiquem la gràcia dels veïns. El nou món arriba, donem pas a la gràcia dels clients i les comptes corrents. Fora persones de la Vila de Gràcia! Dintre de poc només hi haurà lloc per als euros, i no caldran veïns i veïnes, només grans sous, inversors privats i rics i turistes que s'ho puguin permetre. Com a Venècia, tot serà un decorat, i Gràcia serà rentable i rendible, perquè no haurem de gastar res en sanitat ni en educació, i posarem un peatge a Gran de Gràcia i un carril bau ràpid a Travessera de Dalt i un gran pàrquing d'autobusos a Vallcarca, i serà com Punta Cana amb braçalets i mojitos i fornits homes musculosos i dones sensuals que serviran copes als restaurants banyats en oli i menjaran caviar. Volem un gran decorat, una gran empresa rentable, rendible, amb benefici, taxes altes, pimes i sicaps. Però això serà positiu, perquè els més pobres i precaris aniran a fer barraques al Parguell i a Collserola, i ja no caldrà anar a Rio de Janeiro, ni a Jakarta, ni a Àfrica. El xabolisme estarà aquí. No caldrà anar en Ryanair a veure la misèria més miserable dels esclosos, i posarem més policia i més exèrcit, i els canons de Montjuïc tornaran a apuntar contra els vagos i la indigència.
Quin apocalipsis, no? Quin apocalipsis.
Ara ja fem una sisèntima. Explica'ns, va, això, com surt? Perquè és un complement fantàstic avui a la temàtica que anaves a parlar, és la part més...
Doncs bé, això surt de... Això surt del
Cercavila,
del Cercavila del Carnaval, que vam muntar des de la plataforma Gràcia on Vas i l'Assemblea de la Vila de Gràcia, un Cercavila reivindicatiu, una dama darrere de tot, i el que vam fer va ser disfressar-nos de turistes rics i especuladors, i vam fer un show subvertint una miqueta amb aquestes idees el missatge que li volíem enviar al veïnat. I després això s'ha convertit en un monòleg.
Un monòleg, fantàstic. Que té diferents actors.
Té diferents actors.
Tornarà a sortir en directe el diumenge que ve, no?
Podria ser.
No, estaria bé, no? Pues molt bé, pues jo crec que és una mica per donar la part artística aquí al final. I ja hem escanyat, pobre, aquí amb aquest tremend sentiment, no? El gritaria. Per això, i recordem una vegada més, això el dissabte que ve és per a aquesta audiència pública a la plaça del Sol, a Gràcia, amb diferents...
A les 11?
A les 11, amb diferents xerrades, una miqueta de debat, eh? A veure si la gent s'anima, si participa, no? Si va la gent allà, no?
Sí, jo crec que el tema i el missatge essencial és que falta molt per construir, que ens colaran moltes, però que sense un veïnat organitzat, no, ells seguiran apretant i fent, no? Perquè, per exemple, jo crec que el drama que ha viscut Vila de Gràcia, que no és un barri evidentment obrer, és que hi ha hagut un degoteig de població que ha hagut d'anar marxant per la pressió del mercat immobiliari, però que com que no hi havia un veïnat suficientment organitzat o suficientment visible on poder-se anar a explicar el que estava passant, doncs bueno, ha sigut una espècie de apartheid silenciós que ha anat apartant a tota la població que no
té un poder adquisitiu suficient per mantenir el barri. I això, bueno, és terrible.
Una senyora en Baicarca, en una jornada de trabajo que hicimos ahí en el Parc de la Farigola, un día nos lo comentaba, nos lo dijo, porque le tiraron la casa, pero ella viene a pasear y es una señora muy peculiar, viene con un loro, un personaje de estos de barrio que toda la vida ha vivido en Baicarca, le tiraron la casa y ahora vive con una hermana. Y bueno, hablando con ella, le dijo, bueno, ¿y a usted por qué le tiraron la casa? Y dice, porque fui tonta. Y dice, fui tonta y no tenía don, y estaba sola. Y los liaron con unas expropiaciones, y claro, aquella señora recibe la carta de la expropiación y se le vino el mundo abajo. Y como no hay nadie, pues es interessantíssim tenir un barri, diguem-ne, mobilitzat, sobretot mobilitzat.
Sí.
I perquè la gent tingui, no viure en solitari aquests processos que són terribles. O sigui, perquè una senyora gran que viu sola, que li arribi una expropiació, que no sàpiga que és un tràmit que ho podria haver estirat 4, 5, 10 anys, saps? I que no s'ha de quedar amb la primera oferta i aquest tipus de... Però ells juguen amb aquesta debilitat. Ells, em refereixo a l'Ajuntament, juguen amb aquesta debilitat i la fragilitat d'aquesta gent. I després, pues, és el que et deia, és un urbanicidi, perquè o sigui, s'acaba no només amb les cases, sinó també amb les relacions veïnals.
Sí, sí, clarament. Vull dir, tu, per exemple, el model de construcció de barri que es faria en un hipotètic barri de Gràcia turístic, bueno, és absolutament abstreure les relacions de solidaritat, de convivència més elemental, de recolzament i suport mutu entre la gent, i bueno, i que l'ideal liberal regni, no?, en aquesta espècie de consumistes que venen només a gastar diners.
I a més és terrible perquè, o sigui, perquè en aquest ideal neoliberal suposa el final del que és l'èxit del barri de Gràcia, les casetes petites, les relacions cordials entre veïns, no ho sé.
Bueno, és un tema molt interessant, que ja sabeu que aquí entrarà a tocar-lo a Majares, pues, va apareixent, no?, com el documental aquest de la Ondó, sí. De Quito, la Barceloneta o cosa així, i espero que, bueno, pues, si apareixem per allà o sabeu una cosa, puguem fer una mica de crònica, que va ser, i si no, pues, altres coses o altres moments tornem a trobar aquí el moment per parlar tot això.
Pues bien.
Ara he hecho un corte porque ya nos estamos pasando ya del horario y hem de marxar, ens trobem d'aquí la setmana que ve en principi.
Sí.
I bé, doncs això, la setmana de Bajara se va
por donde ha venido.
Oh yeah. Y nos vamos así de rápidos. Oh yeah. Ah, bueno, ya agraïm el convidat.
Home, por supuesto.
Y el poner en jaque sus cuerdas mojadas.
Que mate.
Vamos a guardarte el monólogo y lo vamos a pasar así. Así lo analizas, ¿no? Escuchas las carencias, las cosas.